de pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, un programa de divulgació dels fets, les vivències i les peripècies de la nostra prehistòria més antiga. El capítol d'avui és el número 39 i porta per títol de caçadors, recol·lectors, agricultors, ramaders. Al llarg del programa d'avui, doncs, us parlarem d'un dels períodes més importants de la humanitat, que és el de la transició d'un canvi d'un pas, d'un canvi de sistema de vida econòmic, social, cultural, que és el del final dels últims grans caçadors-recol·lectors, els últims clans del període que anomenem paleolític, i la transició cap a, doncs, a les primeres societats que viuen de forma estable, que tenen un sistema de vida basat en l'economia, en una economia basada en la ramaderia i l'agricultura. I per tant, aquest és un canvi decisiu en la història de la humanitat i fonamental també per entendre, doncs, els orígens, la base, doncs, del sistema actual nostre de les civilitzacions modernes. Un canvi que només fa 2.000 anys que es va produir i que al llarg del programa d'avui us anirem parlant. No? Com era, com vivien, com van ser, quin clima van viure les darreres societats paleolítiques, els últims grans caçadors-recol·lectors del final del paleolític, i com i per què es va originar, doncs, aquest canvi, que posteriorment s'ha conegut com a neolític. Doncs serà, bàsicament, farem un context general del final del paleolític i la transició cap al neolític, que és el que us parlem en el programa d'avui. Donar-vos la benvinguda, doncs, a un nou programa del Pedra a Pedra d'aquesta nova temporada.
Doncs bé, com hem sentit a la presentació que acabem d'escoltar, això, parlarem d'aquest període de transició. Sempre aquests períodes, a vegades, de transició són períodes confusos, no? Perquè passem d'una cultura que tenim molt ben estudiada, que tenim uns paràmetres molt clars i estan inserides entre aquest pas, no? Entre aquestes dues cultures, com molt bé ha dit, del paleolític al neolític. I aquest període de transició, no? de clau per l'esdevenidor futur de la humanitat, doncs a vegades és una miqueta poc conegut o molt desconegut pel gran públic i inclús a vegades pels mateixos investigadors, no? Sí, per la manca a vegades de dades que ens arribem a trobar.
I perquè costa generalitzar, és a dir, tu saps perfectament, doncs, què era el paleolític, si ho has de definir-ho, en què es basava aquesta societat, quins són els elements, doncs, tecnològics, els elements culturals, els elements alimentaris, els elements climàtics, els saps definir molt bé. I llavors et trobes que potser 3-4 mil anys després hi ha un altre tipus en un mateix territori, doncs les coses han canviat, en un període de 3.000, 4 o 5.000 anys han canviat. No? Llavors, clar, tu vols intentar donar respostes i t'adones que entremig, a vegades, doncs, a una població, doncs, sí, s'han produït aquests canvis, els altres, en un lloc han set graduals, es veu allò que està ben solapat, tu tens un mateix eiximent i ho estudies, diu, mira, que la transició ha set gradual, s'ha passat d'una cosa a l'altra, i ha set una cosa natural, de forma, diguéssim, provocada, doncs, per diferents causes, però ha set una cosa natural. En canvi, just al costat, no, és una cosa sobtada, o aquest canvi no es produeix, no? Llavors, clar, a vegades aquests períodes així de transició, que, bueno, estan ben documentats, diguéssim, a nivell europeu, que tenen sempre se situa més o menys a l'entorn de fa 10.000 anys, entre 10 i 7, 8.000 anys abans de la nostra era, però, esclar, les causes, no, que ho provoquen, les conseqüències, a vegades doncs estan, bueno, costa, les períodes de transició sempre costen. De fet, això també ho fa tan enigmàtic. I períodes de transició, per exemple, que n'hi ha diferents al llarg de la història de la humanitat, perquè recordem això que parlem moltes vegades, la nostra història humana és molt antiga, a casa nostra com a mínim té 1,5 milions d'anys, i aquí han passat gran quantitat d'espècies humanes anteriors a nosaltres, o sigui, nosaltres els sapiens actuals, que comarques de Girona només fa 40.000 anys que hi som, però abans hi ha hagut els neandertals, hi ha hagut una altra espècie abans d'ells que es deia Heidelbergensis, i abans d'ells encara hi havia hagut una altra que és l'antecessor, el famós Atapuerca. I moltes vegades, a nivell cultural, aquestes espècies també han patit transicions, en períodes, diguéssim, encara més amplis, de vegades de 30 o 40 mil anys, que no se sap ben bé què va passar per allà. Per exemple, un cas que bueno, sempre se n'ha parlat és la transició doncs, de la cultura doncs, que tenien els neandertals, la que després van tenir els homo sapiens, o la cultura humana que hi havia abans dels neandertals, que era la pròpia del Heidelbergensis, que tenia doncs una tècnica que es diu aixaliana, no? que és que tallen els, fan bifassos, les famoses estrals de pedres, i llavors en un període d'uns quants mil·lennis doncs, ja apareixen els neandertals i tenen una tecnologia molt diferent que fan servir doncs, les eines, preparen uns nuclis per tenir uns ganivets d'una forma molt concreta. No? Llavors, clar, això són els períodes de transició. Són apassionants perquè clar, hi ha poques dades i veure què ha passat, però és això que estaves dient tu ara. No? Sabem que hi és, són fonamentals perquè clar, si no ens hauríem quedat literalment a l'edat de pedra, o sigui, no hauríem evolucionat mai, hi ha d'haver-hi aquests períodes, però,
sí, uns aquests salts que hi ha qualitatius,
exacte, però aquests salts doncs això, a vegades són graduals en algunes zones i a vegades són sobtats. Uh-huh. És difícil generalitzar, però grans trets, o com que aquí el que volem és intentar entendre una mica la història humana global i el que ens interessa doncs és això, generalitzar i tenir una idea doncs, bueno, sobre els nostres orígens, no? A veure qui som, d'on venim, aquestes grans preguntes filosòfiques de la humanitat, i l'única manera de fer-ho doncs, que sabem és a partir de les restes arqueològiques que han quedat, o les restes de fòssils d'humans pròpiament, o restes de fauna, o sigui, a partir de la base empírica, filosofar, sí, però a partir doncs, de les restes materials, a partir d'aquí doncs, donar una explicació, un coneixement, clar, doncs, com que nosaltres ens basem en això, les dades són les que hi ha, i cal interpretar-les, i llavors, bueno, l'interpretació ja sabeu que a vegades pot anar en diverses direccions, però en general, si hi ha les dades són a partir dels quals tu et fonamentes el teu discurs, no? I és el que farem, intentarem fer doncs, el programa d'avui, contextualitzar aquest període de transició de les societats dels últims grans caçadors-recol·lectors fins a l'aparició del neolític, no? Aquest període que tècnicament s'anomena
mesolític o epipaleolític. Sí, ara volíem fer aquesta distinció perquè a vegades és per aquest mateix període es fan servir dues terminologies diferents. Com sempre són enfrontaments, com ha passat al llarg de la història, entre francesos i el món anglosaxó, no? Els francesos van acunyar a començaments del segle passat, al segle XX, aquesta terminologia d'epipaleolític, no? que un cop més deriva del francès, no? I voldria dir per damunt del paleolític. No? I els anglesos, com acabem de dir, doncs s'estimava més el terme mesolític. Actualment són dos termes gairebé que conviuen de manera simultània i cadascú per l'autor agafa el que més li agrada. Potser actualment s'ha estès més a casa nostra la terminologia epipaleolítica, més que potser la mesolítica, que potser ha quedat no en desús, no? Però potser ha quedat una miqueta més arraconada de sobretot els principals llibres de divulgació a trets generals.
Exacte, no, i ara que, perquè què volen dir aquestes paraules, no? A vegades l'etimologia és interessant de saber. Per exemple, paleolític, doncs el lític vol dir la pedra, no? Paleo, antic. Per tant, quan parlem de paleolític, que són aquests caçadors, recol·lectors, que van des de l'origen de la humanitat fins a que apareix el neolític, doncs és aquest sistema de vida de la pedra antiga, de la pedra tallada. En canvi, llavors, el pas següent, que és el neolític, és l'edat de la pedra nova. Neo, nou, lític, pedra, no? Bueno, llavors, doncs aquest període de transició, que això que us diguem, que és la que uneix aquests dos grans períodes culturals que estan ben definits, però entre mig aquest període de transició. Mesolítica voldria dir, doncs, meso vol dir el mig de la pedra, és a dir, és la transició entre la pedra nova i la pedra vella. De fet, això són terminologies que ven del segle XIX, però bueno, que es continuen fent servir per definir, doncs, per situar en un espai i en un temps doncs, les cultures humanes, doncs, que han viscut en un, en això, en un territori i amb les seves formes de vida culturals, religioses, ideològiques, les seves emocions, perquè clar, són persones, veure, tot el context, no? I epipaleolític també més o menys vol dir epi vol dir després, per tant voldria dir epipaleolític, és a dir, després de l'edat de la pedra antiga. Sempre, però, és clar, és com una mena de cunya, diguéssim, sí, no? Perquè sí, allà al mig, entre aquests dos grans períodes que sí que estan ben definits, que són el paleolític, que és l'antic, que són els recol·lectors, i el neolític, que és el nou, és el dels agricultors ramaders. I entremig, aquest període, no?
Seria... Inclús també hi ha una...
L'etimologia, ostres, l'etimologia és una ciència extraordinària. Un dia haurem de fer un programa només d'etimologia.
Sí, d'etimologia, sí, donaria per molt,
Sí, sí.
Doncs, no, un altre re, com a final, per acabar d'explicar la terminologia a vegades, i sobretot en el món influenciat més per l'acadèmia francesa i així, ens trobem que ells diferencien aquests dos períodes en el mesolític, que seria aquelles societats de caçadors, recol·lectors que per si soles amb el llarg del temps s'han doncs, anat transformant en agricultors i en canvi l'època paleolítica serien aquelles que han passat de la seva economia basada en la depredació en ser caçadors, recol·lectors a una economia basada en l'agricultura però per influències externes, no? Que han rebut una aportació de l'exterior. Els agrada potser a vegades diferenciar aquesta part dels francesos, potser per fer per viure el seu terme, no? d'epipaleolític. Inclús hi hauria una tercera via que seria doncs, que l'epipaleolític serien tots aquells que deriven clarament del paleolític i la mesolítica seria la successora d'aquests que en deriven del paleolític. Bé, com sermes sempre són baralles acadèmiques, però bé, més o menys tot defineix el mateix període, simplement que...
No, exacte, no, són baralles acadèmiques que es fonamenten doncs, amb dades, davant de la dificultat d'interpretar-les, doncs mira, cadascú... Sempre solen tenir a veure doncs, amb qüestions regionals, amb qüestions de jaciments, que pots haver estudiat 15 anys un jaciment seguit, i si arribes a aquesta conclusió tu veus molt clar, però resulta que a l'àrea després dels Pirineus, per dir alguna cosa, a l'altra banda dels Pirineus, no passa ben bé això. Clar, això és difícil, en tot cas està ben fonamentat, i com que aquí el que ens interessa generalitzar ara, és intentar tenir un quadre, un context general no, d'aquesta transició, d'aquest pas, d'aquests canvis de sistema de vida, doncs ho donarem per bo i per acceptat.
I una de les característiques més destacables d'aquest període és el clima. El clima aquest que és el que marca, com hem, doncs, si ens haurà sentit al llarg de tots els programes, que marca molt l'evolució humana i especialment de la seva cultura i especialment aquí a Europa.
Allò és allò ens determina el medi ambient? Bueno, són aquelles preguntes retòriques, no?, dels pensadors des de l'edat... no diríem de pedra, però almenys des que tinguem constància de textos escrits que s'ha pensat, no?, el determinisme ecològic, determinisme ambiental o determinisme cultural, no? Fins a quin punt els humans estem determinats pel clima, és clar, al cap i la fi els humans som un ésser biològic més que hi ha a la planeta Terra i que per tant doncs, bueno, vivim en un espai i tenim unes condicions fisiològiques doncs, que estan en consonància amb l'atmosfera, amb l'aigua, amb els diversos elements ecològics doncs, que hi ha en un territori, no? És clar, llavors, bueno, és la eterna, però, diguéssim, tant ens determina el clima, home, tant ens determina. Algú hi ha de dir.
Exacte,
no?
Almenys, si més no, amb la gent d'aquest període de l'epipaleolític, en certa manera els hauria afectar, perquè veníem d'una època del Pleistocè, que és tota l'època determinada per un fred molt rigorós, que és on es van desenvolupar majoritàriament els neandertals, no? Fins a aquest canvi, fins a aquesta era nostra, aquest Holocè, que és aquest període on vivim, doncs aquest període d'aquest pas, d'aquest màxim fred, que us hem explicat moltes vegades, de que els casquets polars es retiren cap a posicions on les coneixem avui en dia, Doncs esclar, això és, canvia tota la fauna, canvia tota la vegetació, els animals, els estils de vida, és...
les mutacions genètiques entre els humans, és tot, eh? O sigui, això que dius és el període de les glaciacions, la famosa edat del gel, no? Se sap, està ben documentat, que fa uns 130.000 anys, que coincideix amb el que tècnicament se'n diu Plistocè, l'inici del Plistocè superior, aquest període del Plistocè vol dir el temps més recents, és un període geològic, un de tants períodes geològics que hi ha, que fan servir els geòlegs per fer l'estudi de geològic de la Terra, no? Hi ha diversos diferents. Un dels més coneguts seria el Juràssic, no? És el període geològic que defineix, doncs, l'època que l'ésser, diguéssim, viu, que va haver-hi el planeta Terra, que dominava, el que estava per damunt de la cadena tròfica, eren els dinosaures, vale? Doncs cada un dels períodes geològics que hi ha al planeta Terra, doncs, té una sèrie de característiques. Per això existeixen de diferents de períodes geològics. Doncs aquest que estem parlant és el Plistocè, que fa referència, doncs, al més recent de tots, que coincideix justament a l'època de màxim fred que hi ha a la Terra, és a dir, fa uns 130.000 anys comencen això que s'han conegut les glaciacions, l'edat de gel, la famosa edat de gel, i des de fa 130.000 anys fins a fa uns 10.000 anys més o menys a nivell planetari, sempre amb variants regionals, perquè esclar, això del clima sí que podem generalitzar, però sempre, això ho sabem nosaltres amb l'observació de cada dia, que escoltem quin temps farà a Catalunya. En general, grans tempestes, i resulta que tu vius en una vall i resulta que no hi ha grans tempestes, que el dia és gris, però no, ha plogut per tot menys allà. Bueno, sempre hi ha variants regionals, i el microclima. De fet, això ho fa apassionant, també. Si la gent que ens agrada les ciències naturals, això és fantàstic, perquè, esclar, sempre hi ha un cert grau d'improvisació, un cert... o sigui que no tot està tan previst, això fa una mica, si no és una mica la salsa, no? de tot plegat. Doncs fa 130.000 anys fins a 10.000 anys és això, l'edat del gel, és l'època, precisament l'època dels neandertals, la bona, l'època que els caràcters clàssics morfològics, els neandertals, allò que veiem un dibuix, que si el National Geographic o en un documental, els trets típics dels neandertals, l'època de màxim fred.
Exacte, i amb les seves, perdó que te talli, amb animals característics com el mamut, l'ur o el rinoceront llanut, que us hem explicat àmpliament que aquí a les terres nostres se n'han trobat. Perquè ens entenguem amb aquest tipus de fauna que us hem dit abans, que hi havia la seva fauna característica. Exacte, adaptada al medi.
Això està bé, clar, és un medi completament diferent al que coneixem avui en dia, i per tant també, doncs, amb un tipus de boscos, doncs, que no tenen res a veure i amb uns espais oberts, i amb un tipus de bosc primigenis, un tipus totalment diferent al que coneixem avui en dia, i evidentment, doncs, amb uns animals adaptats a aquest medi. Això va produir-se fins fa 10.000 anys, i aquí entremig, entre això, 130.000 anys fins en fa 10.000, aquest període, doncs, és això. Hi ha a casa nostra almenys dues espècies humanes diferents, per una banda els neandertals, que són els més antics, l'espècie genuïnament europea per un costat, i per l'altre nosaltres, els homo sapiens moderns, que aquí a Península Ibèrica, a comarca gironina, només fa 40.000 anys que hi som, i això sabem gràcies als jaciments de Serinyà, que és on van arribar aquestes primeres comunitats, aquests primers clans de societats de caçadors recol·lectors del polític superior, no? Llavors bé, això és Plistocè, no? És interessant, doncs, situar aquests homínids en aquest període, en una època de màxim fred, i el seu sistema de vida, el qual aquest període de màxim fred, ja, això que estem parlant són les tendències generals, és un període, però això és la tendència general, però el que dèiem fa no gaire, és a dir, sempre pot haver-hi variacions
locals.
Sí. Però la tendència general és de màxim fred, fins que fa 10.000 anys més o menys es produeix un canvi climàtic autèntic, de debò. El clima canvia totalment, i per això canvia tant que passa, aquestes glaciacions s'acaba l'edat del gel, i els geòlegs això ho determinen que és un nou període, és el període que deixa de ser el Plistocè, i és un nou període que se'n diu l'Holocè, que això és el temps el màxim recent possible, és el temps recent, que és, en realitat és el temps que estem visquent ara, que és un temps que la tendència general és, doncs, de bonança climàtica, diguéssim. És un clima totalment diferent, ja no és un clima de fred. Això és la tendència. I clar, això coincideix justament aquí entremig, entre el final del Plistocè, o sigui, entre el final de l'edat del gel, i aquest canvi climàtic que hi ha, que ens ha portat als temps recents, als temps actuals, justament aquí és on es produeix, casualment o no casualment, o ja veurem si sí o si no, això, aquest canvi doncs, de sistemes de vida. Desapareixen les darreres societats de caçadors recol·lectors, o sigui, diguéssim, desapareixen així a l'engròs, diguéssim, la major part del territori, perquè com bé sabem encara avui en dia n'hi ha d'aborígens, però a l'engròs, i paulatinament, que paulatinament vol dir doncs, en un període de 4, 5, 6 mil anys, es veurà que a diferents parts del món s'imposa doncs, dintre els humans que encara persisteixen a diferents llocs, al Pròxim Orient primer, a la Xina, a Amèrica Central, i llavors a poc a poc a les àrees del voltant i al cap d'uns quants mil·lennis doncs, ja serà un fenomen global, doncs, que ja els humans viuen d'una altra manera, han deixat de viure com a caçadors-recol·lectors i ja fonamentalment viuen, es fonamenten doncs, amb la monoeconomia doncs, a la ramaderia i amb la passen a ser de dependents del medi, diguéssim, a produir els aliments, no? De subsistir, d'anar-los a buscar els aliments i, per tant, ser nòmades, sempre perseguint els recursos, doncs, té una vida completament contrària, diguéssim. Contrària, finalment, però el període de transició ha de ser mixta. Contrària vol dir, doncs, passes de ser nòmada a ser estable, de subsistir, d'anar a buscar els aliments, no, tu els produeixes, així ja no haig d'anar voltant pel territori, no? Bueno, això està bé veure que a vegades doncs, coincideixen aquestes coses, és a dir, edat del gel, 130.000 fins fa 10.000 anys, època de tendència general de màxim fred, aquí hi ha un canvi climàtic, que és el que ens aporta el temps actual de bonança climàtica, i curiosament aquí entremig passa això, hi ha un canvi a nivell cultural humà, a nivell social i a nivell econòmic.
Exacte, és això, els humans passem de viure amb coves majoritàriament a mica en mica doncs ja establir-te com que hi ha un clima ja és molt comença a fer més bonança durant més temps de període de mesos de l'any, doncs això mica en mica es van abandonant aquests hàbitats així més tancats, més closos, no? com serien coves, avencs, abrics. I a més és això, es comencen a colonitzar nous territoris. Hem de pensar que en aquest període del Pleistocè, l'Europa, més de la meitat de l'Europa que avui actualment coneixem estava sota les capes del gel. La meitat de França en amunt era gel. Per tant, el període... els llocs on es podien moure els humans costava molt, tot i així, malgrat que els humans és una espècie que s'adapta bastant bé a tots els climes, com hem vist actualment, no? L'Homo sapiens s'ha pogut adaptar des del desert del Sàhara o del Gobi fins a els esquimals al Pol Nord, passant per climes molt humits com siguin les selves tropicals fins a climes mediterranis o climes continentals. I en aquest període, doncs, van fer aquest salt ja per anar a colonitzar ja definitivament i de manera molt més estable i duradera, doncs, ja tots els territoris del planeta Terra.
Això que dius tu, la capa de gel determina, hi ha uns, malgrat que l'humà històricament sempre s'ha adaptat, no? Gràcies a la tecnologia, gràcies a la cultura, no? Fa fred, m'abrigo, fabrico vestits i m'abrigo. Malgrat això, doncs, aquesta època de màxim fred, quan la meitat d'Europa estava coberta pel gel, doncs segurament hi havia límits que eren infranquejables, almenys a grans, diguéssim, a nivell en massa, no? Sempre doncs, podria haver-hi, o de fet s'han trobat alguns clans que hi van viure, no? Alguns jaciments, però diguéssim, la intensitat de l'ocupació és reduïda. O sigui, els jaciments t'informen, l'arqueologia t'informa doncs, que els llocs, en aquesta època del màxim fred, els llocs on hi havia més presència humana, sempre sol ser doncs, a les zones on hi havia més bonança climàtica, sinó que seria a les orilles, no?
A
la vora de les penínsules meridionals d'Europa, no? La península Ibèrica, la península Itàlica, els Balcans, no? Serien aquestes zones per una qüestió, doncs, esclar, d'adaptació climàtica. I ara, només per acabar de dir una cosa, ara que m'has fet pensar, i és interessant també, doncs que, ja que estem parlant de l'edat del gel, que dintre d'aquest període, que hem dit que eren pulsacions, de 130.000 anys fins a 10.000 anys, hi ha pulsacions climàtiques. Vol dir que també, o sigui, la tendència general és que ja fa molt de fred, però entremig doncs, també Peristius molt i molt calents. O sigui, no, no vol dir que tot hagi d'estar tot glaçat i que tot sigui un drama i això és que, esclar, però també un dels períodes que està molt concretament molt marcat és el que té fa 18.000 anys. Fa 18.000 anys, dintre d'aquesta tendència general de màxim fred, doncs el període de fa 18.000 anys és el màxim de lo màxim. És el màxim fred que s'ha fet mai, diguéssim, aquests últims 30.000 anys. De fet, això tècnicament es coneix com UMG, que vol dir ultimàtum, últim màxim glacial, és a dir, dintre el període glacial, dintre l'edat del gel, l'últim gran període de fred va ser aquest, fa uns 18.000 anys, no?, que coincideix amb això. Aquí a vegades i coincideix amb una cultura del polític superior que s'anomena Solutrià, i que, bueno, que és una cultura humana, doncs que és les que han fabricat les eines de pedra més perfectes de la història, les més estètiques, que utilitzaven una tècnica peculiar, que és la de la pressió, del sílex, que el pressionaven i feien objectes de pedra doncs, semblant a fulles de llorer, a fulles de salze, són unes pedres molt estètiques. És una cultura humana que a Europa va durar uns 4.000 anys i va coincidir precisament en aquest període de màxim fred, UMG, no? És l'ultimàtum màxim glacial. No? I què és interessant de saber? Doncs que a partir d'aquest moment aquí es produeixen, o sigui, després del màxim gel, aquest màxim gel que és quan té lloc, això que deies tu, que baixa el nivell del mar, perquè és clar, es concentra l'aigua es concentra als pols i per tant descendeix al nivell del mar i per tant la línia de costa era molt més endavant del que, de la que coneixem actualment. Per exemple, se sap que el golf aquí d'Alló, que és aquí sobre Marsella, aquí prop de casa nostra, doncs hi havia moments que el nivell del mar estava 120 metres més avall del que està actualment. Això no fa pas tants mil·lennis. Per què? Degut, perquè, quina era l'explicació? Doncs que era una època d'un període de molt de fred i, per tant, el fred, doncs, què feia? Es concentrava l'aigua als pols, això que dèiem mm-hmm. abans, no? Bueno, el que està bé saber això és que els últims grans caçadors recol·lectors doncs aquests últims 10.000 anys, abans de que aparegués el Neolític, van viure un període de màxim fred, però llavors progressivament, dels 18.000 anys fins cap als 10.000 anys, que és quan apareix el Neolític, aquesta transició que estem parlant avui, doncs el clima cada vegada es torna més càlid, i per tant més càlid vol dir doncs el nivell del mar torna a pujar, les aigües, perquè ja no es concentra tant l'aigua en els pols, vol dir que la massa de gel doncs, de la meitat d'Europa retrocedeix, puja cap amunt, i per tant també deixa llocs, nous pastos, nous llocs, nous terrenys, doncs aptes, diguéssim, per explotar nous recursos, no? Que llavors això també fa doncs, que els humans doncs, també canvin de latituds i vagin pujant més amunt, tinguin nous recursos, experimentin amb el medi, l'explotin d'una altra manera, i això també afavoreix, és un dels elements també que afavoreix doncs, aquest canvi de sistema de caçadors-recol·lectors a passar a ser això, agricultors ramaders, no? Només dir, perquè va, que això, els últims grans recol·lectors, aquests que us parlem, no? Qui són aquests últims grans caçadors-recol·lectors? Per exemple, per situar-nos mentalment ràpid, són els d'Altamira, els grans pintors de la prehistòria. És just en aquest període just després del màxim fred, just després de l'últim màxim glacial de fa 18.000 anys, la cultura humana que ve després són el que s'anomenen els magdalenians, no? I són doncs, aquesta gent de fa 14-15.000 anys. És una època que encara fa molt de fred, però la tendència és en general cap a un canvi climàtic, i doncs són aquests els grans artistes de la prehistòria, Són, es perquè només per situar-nos, i llavors a casa nostra, que també hi ha restes, no n'hi ha tantes, com a Cantàbric o com a llocs de França, però també us parlarem doncs, de les poques restes d'aquests últims grans caçadors-recol·lectors que hi va haver aquí a casa nostra, que volem dir comarques de Girona i a Catalunya, no? Seria una mica...
Mm-hmm. I, bueno, recordar a tota la gent que ens escolta i que vulgui... recordar una miqueta el Neolític que a la pàgina web de la ràdio a www.r90.org trobareu un apartat on podeu escoltar el capítol que vam dedicar al Neolític, no? Si aneu a arxiu i ens busqueu a pedra a pedra, doncs allà veureu la temporada, si aneu a la temporada d'hivern, veureu que allà vam fer un programa dedicat a aquest període. Bé, fem una petita pausa i ens... escoltem amb res, amb un minut.
Descobrim noves músiques i nous estils, sense perdre la música i els artistes que no poden caure en l'oblit. Així és la nova Ràdio 90, cada vegada més oberta i plural. sempre sumant esforços per aconseguir una ràdio de qualitat. Esperem que ens facis costat a la FM al 101.4 i per internet a r90.org. Ràdio 90, la ràdio dels que escolten.
Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres després d'aquesta breu pausa, tal i com us he promès. Estem aquí al Pedra Pedra parlant-vos de la transició que van patir els humans de passar de ser caçadors-recol·lectors a ser ramaders i agricultors en aquest període que hem vingut a denominar epipaleolític o mesolític. Recordeu que aquest programa el podeu escoltar tant en directe a la 101.4 de la FM si esteu als vols de la Garrotxa, com ho podeu fer per internet a la pàgina de la ràdio, a la www.r90.org, i aneu a l'aplicació on diu On Air i allà us podeu escoltar, o com hem dit abans, sempre us podeu recuperar en el podcast que la mateixa ràdio fica a disposició si entreu i cliqueu en el nostre programa. I bueno, continuarem amb l'explicació d'aquest període, d'aquests últims caçadors-recol·lectors que van viure o són hereus d'aquestes cultures de finals del paleolític.
Sí, del paleolític superior. A casa nostra n'hi ha, d'aquests jaciments. O sigui, a vegades estem acostumats o que veiem documentals, no?, i tot sembla que sigui de fora. No ens diguem això, però és una sensació que ens passa molt sovint. Sembla que tot vagi a passar, doncs, això, a Àfrica, a França, i bueno, com que es fan els documentals, o a Taporca, no?, que ara, que vulguis que no, és a la península, però és allà, no? Però aquí també n'hi ha. Aquí hi ha coses a casa nostra, a comarques de Girona, n'hi ha, de jaciments que et permeten explicar, doncs, aquest, que aprens saber una mica com eren aquests últims caçadors-recol·lectors, no? I, per exemple, n'hi ha dos de grans, de jaciments d'aquests, del final del polític superior. N'hi ha diversos, però els més grans, els dos grans serien, un és el que s'anomena la Vora Gran d'en Carreres, que això està a Serinyà, és una cova d'un període que es diu Magdalenià. El Magdalenià és l'última gran cultura del polític superior i que té això uns 14-10.000 anys, més o menys, 14-11.000 anys, i que, per entendre'ns, o per situar-nos, més ben dit, seria, per correlacionar-ho, doncs, són els mateixos grups humans que els que hi ha a Altamira, els famosos pintures d'Altamira, doncs són aquest tipus de persones, no? Doncs que viuen això en una època, doncs, en què el clima cada vegada es va tornant més càlid, continua sent un període generalment de fred, però el clima cada vegada es va tornant més càlid, i doncs que sempre s'han dit que són els grans artistes de la prehistòria, no? Perquè és l'època que, per exemple, a nivell europeu, a nivell França sobretot, o el Cantàbric, doncs ja han deixat mostres d'art parietal, doncs, en abundància i amb autèntiques filigranes, diguéssim, artístiques, no?, que quedés meravellat. Això, no, ara que dèiem abans, el programa del Pedra, un dels programes del Pedra Pedra, en vam parlar, dels artistes i d'aquest període.
De l'art rupestre, exacte, i si recordem la frase que va dir Picasso en veure aquest art d'Altamira, no?, que deia que després d'Altamira tot era decadència.
Exacte, doncs, sí, doncs aquesta gent d'Altamira també eren aquí, al nostre territori. Aquestes persones, aquests clans, aquestes comunitats humanes, que això ben ens els hem d'imaginar sempre ben estructurats socialment, en diferents períodes d'edat, clans de 30 o 40 persones que fossin autosuficients. Més persones no, perquè, és clar, ja no, diguéssim, seria el cupo, doncs, que no seria rendible, diguéssim, en termes econòmics, no? en termes de subsistència, no? Per això són clans, i per això no són civilitzacions. La civilització és una cosa que ve després, precisament, el neolític, amb els primers poblats, on conviuen persones, diguéssim, que formen part de famílies o ètnies diferents, no?, que comparteixen un espai comú, però no, això ja és després. En canvi, ara, aquests últims caçadors-recol·lectors no, continuen que això sent clans. I aquests que us dèiem, això del període aquest d'Altamira, doncs també els tenim aquí a casa nostra. Els tenim aquí a Serinyà, per exemple, que és la vora gran d'en Carreres, doncs, que és una cova, bueno, no acaba de ser ben bé una cova, però és una bretxa que hi ha doncs, oberta en una terrassa d'allà del el sistema calcari, diguéssim, o travertínic de Serinyà, ben bé dintre el poble, i que està molt a la vora, està a escassos, diguéssim, que deu haver-hi 500 metres, potser, o sí, un quilòmetre, de les coves del Reclau Viver, de les famoses de Serinyà. O sigui, les que totes nosaltres veiem sempre que anem cap a Girona, que queden a mà esquerra, aquestes són les coves les interessants, no? les més conegudes, perquè n'hi ha quatre de seguides, com a mínim, la Breda, Mollet, Pau i Reclau Viver, però després una mica apartades d'aquestes, o més o menys això, 500 metres o un quilòmetre, però que formen part del mateix sistema, d'aquest calcari, del Pla d'Ossall, en una vora, diguéssim, que està a prop del riu Ser, el Serinyadell, que és un afluent del riu Ser, però bueno, que està allà, en aquest contacte, doncs aquí s'hi van trobar, el que és molt interessant, doncs és la indústria MOS, o sigui, tecnologia humana fabricada amb quin suport, a MOS, o sigui, que et demostra, en primer de tot, que s'ha conservat, i et demostra doncs, que els humans del paleolític, la imatge que tenim nosaltres sempre és doncs, que tallaven la pedra, tallaven sílex, tallaven quarsos, aprofitaven les roques, la matèria primera, les roques que tenien a l'entorn immediat, no? O ja en aquest període, també roques que venien d'importació, la qual cosa demostra uns intercanvis doncs, amb clans veïns que poden estar a l'altra banda dels Pirineus, etc. No? Però sempre la imatge del paleolític és aquesta, no? la pedra tallada, les eines, perquè és el que s'ha conservat. Però a vegades, excepcionalment, com en aquest cas, i això és una cosa excepcional, el d'aquí de la vora gran d'en Carreres, en aquest període del final de la darrera gran glaciació, doncs resulta que també trobem indústria MOS. Què vol dir indústria MOS? Doncs, per exemple, atzagaies, puntes de agulles, no?, per cosir,
arpons.
O arpons per pescar, que el típic arpó, doncs, amb aquelles dents, no?, doncs, aprofitant, doncs, els ossos, no?, dels animals, diferents parts, doncs això, per fabricar instruments que servirien per la vida quotidiana, per rascar pells, per raspar, per tallar fusta, etcètera, per les diferents, per construir-se serrons, etcètera, no? Doncs això, són els últims testimonis de comunitats humanes just abans que es produís aquesta transició cap a un nou sistema de vida, que hi hagués aquest gran canvi climàtic, que tot això que us estem dient en el programa d'avui. No? Aquest és un, la vora gran d'en Carreres.
I un altre dels jaciments que trobem d'aquesta època el trobem aquí a la comarca veïna del Ripollès, al Camp de Bànol, més concretament, no? Que als anys 76, 77, 78, i aprofitant les obres de construcció del pavelló i del camp de futbol, doncs es va trobar un jaciment aquí al que es denomina Sota Palou, no? Va ser descobert per el mateix any 1976 per l'Eudald Carbonell, no? Coneguts per tots vosaltres, perquè n'hem parlat moltes vegades aquí en aquest programa, com segurament molts també pel programa que va fer a televisió del Sota Terra. Aquest jaciment és important perquè es van trobar molta indústria,
sí, eines de pedra de quars, també un registre més ampli, sobretot fauna, que això és lo interessant, és a dir, perquè moltes vegades què passa? Molts jaciments, així trobes més pedres, perquè és superinteressant, perquè les pedres tallades són la cultura humana. On hi ha pedra, encara que no hi hagi l'home, doncs, o els éssers humans, no passa res. No trobes, l'ideal sempre seria trobar un esquelet allà, tal qual, que llavors ja no hi ha, ningú posa en dubte que doncs, hi ha una presència humana allà i, bueno, i aquests esquelets es poden datar i tota una cronologia i tu te situes i molt bé, vale. Però això generalment no passa. Però si hi ha les eines de pedra, doncs ja tens cultura humana. Però si a més tens la fortuna, diguéssim, de trobar, doncs, per exemple, restes d'animals, doncs, que aquests humans havien caçat, i a més treus evidències de foc, doncs escolta'm, aquí pots ja reconstruir doncs una mica de això, la vida quotidiana d'aquests caçadors recol·lectors d'aquest període, no? En el cas aquest de Sota Palou, a diferència doncs, del que us havíem parlat abans de la vora gran de Carreres, aquest ja és un període ja més tirant cap a just aquest diguéssim, aquesta fase crítica o aquesta fase màxima de transició al punt màxim, no? Que seria això fa uns 8.000, 9.000 anys, el cas de Catalunya, que és que canvia el clima. Eh? Passem ja del Plistocè a l'Holocè. Passem al final ja de l'edat del gel, els temps recents, els temps actuals, el canvi climàtic actual, època doncs, de condicions climàtiques més, diguéssim, benignes, no? Diguéssim, o més càlides, no? Que és el que estem visquent. I just doncs, això, aquest de Sota Palou està en aquest moment. No? I què és interessant d'aquest jaciment? Doncs que és un jaciment a l'aire lliure, vale? O sigui, no és en cova. Comarques de Girona, us n'hem parlat vegades aquí al programa, no hi ha moltes coves que hagin pogut estar ocupades per l'home del paleolític. No, les coves que hi ha bueno, és que són poques les coves, a part del Cau del Duc o les de Serinyà, no hi ha moltes coves, forats, avencs, esquerdes, baumes, això sí que n'hi ha, però coves, llom entitat, com pot haver-hi la Dordonya francesa o aquí la Cauna de l'Aragó o el Cantàbric, no? Que també són sistemes càrstics més vells i que per tant les coves han tingut més temps de generar-se i per tant llavors en fases posteriors les han pogut ocupar els humans, no? Aquí no. Per tant, jaciments a l'aire lliure, gràcies als quals, no? O sigui, n'hi ha en abundància a casa nostra, i gràcies als quals, d'aquests jaciments a l'aire lliure, doncs podem saber que van viure aquestes petites, aquests últims grans caçadors recol·lectors aquí al nostre territori. En aquest cas, el Ripollès, a la vora també del riu, bueno, una mica...
Tenim una bona situació que, a més, envoltada per tota aquella gent que hi hagi passat d'unes muntanyes d'entre 900 i 1.500 metres, no? Que són... unes muntanyes amb bon accés i que podia ser una molt bona zona de cacera per aquest home prehistòric. I a més, com tu molt bé deies, amb un riu al cantó que es permet una altra font d'aliment, com pot ser la pesca, doncs bé, feia una zona doncs, molt bona.
Òptima.
Per viure-hi.
Per viure-hi, no? I el que és interessant també d'aquests períodes de transició és que us diguem que la indústria, o sigui, les eines de pedra, doncs es donen informació, no? Primer que l'home hi és, i això és fantàstic, perquè val, ja hi és i per tant no hi ha dubte, perquè s'ha de diferenciar doncs, entre allò típic, no? Aquesta pedra, el meu horn està ple, no? Escolta'm, hi ha pedres que estan tallades i pedres que no. Les que un cop estan tallades, vale, molt bé, i ara què? Quin període és? Un cop ja has superat això, llavors l'analitzes les pedres, diríem, quin tipus de matèries primeres feien servir i com les tallaven. Eren gaire destres tallant pedres. La matèria primera ve de gaire lluny, per tant vol dir que hi havia grans intercanvis. Te dona molta informació. I la conclusió, que és on volem anar a parar, d'aquí de Sota Palou, i que serveix una mica d'exemple per tot aquest període, diguéssim, de transició cap al neolític, serveix una mica d'exemple perquè... altres jaciments de cronologies similars ha passat el mateix, eh? Ara no els direm tots, però només a partir d'aquest Sota Palou, que és el que tenim més a la vora, doncs ens serveix d'exemple per dir el que us volem dir ara, que és el següent, que es demostra a partir del registre lític doncs que hi ha com una mena de regressió tecnològica, no? El que s'anomena, és a dir, sembla com si es tornessin a èpoques més primitives, per entendre's, no? En el que és la confecció de l'utillatge. Què volem dir? Un exemple ben clar. Sempre, aquí al Pedra Pedra us hem parlat moltes vegades, doncs, que fa uns 40.000 anys ve l'home modern a Serinyà i de cop i volta, o bé, de cop i volta potser no, però de forma molt abrupta, es comença a utilitzar en massa o amb una freqüència molt més elevada, potser seria millor dit, no? Una freqüència molt més elevada, el sílex. El sílex és una matèria que, com ara que es digui, no n'hi ha, i que per tant és d'importació. I què et demostra? Si de cop, amb l'arribada de l'home modern, la freqüència d'ús del sílex augmenta, vol dir que és d'importació. Vale? Això, al llarg del polític superior, des de fa 40.000 anys fins fa uns 10.000 anys, te trobes tots els jaciments on hi ha presència humana, on hi ha els clans aquests dels únics que són els recol·lectors, sempre el sílex és la matèria més utilitzada, té una freqüència molt alta d'utilització, no? I per tant demostra doncs, això, que és una mena d'importació. Això no passava abans de l'arribada de l'home modern. Abans de l'arribada de l'home modern, que era quan hi havia els Neandertals, doncs fonamentalment utilitzaven les roques locals, o sigui, les que hi ha aquí a comarques de Girona, les més abundants i les més bones per tallar, no? Que són els quarsos, les quarsites i els pòrfits. Bueno, doncs, aquest jaciment de Sota Palou, Si allò que a vegades pensem els humans, no? L'evolució cultural, el progrés vol dir que després de l'1 ve el 2 i després del 2 ve el 3 i tot sempre és un progrés lineal. Semblaria que després del 4 no podries tornar al 2. Bueno, doncs la història humana, i en aquest cas és un exemple més, et demostra que a vegades el progrés, l'evolució cultural, no és sempre recta ni contínua i que només té un camí possible, que és millorar-ho tot. No, a vegades passa que hi ha regressions i en aquest cas tecnològica. És a dir, en aquest jaciment de Sota Palou, el tipus d'indústria que trobes, doncs, a vegades sembla més antiga que el paleolític superior, és a dir, sembla més antiga que, o menys evolucionada, diguéssim, o menys, diguéssim, sofisticada que els humans de fa 40.000 anys. És com si no sapiguessin s'haguessin perdut traces culturals, no? Diguéssim, i és com si tornessin a començar, com si tornessin a aprendre a tallar.
Exacte, i això és, perdona que te talli, ho hem vist, diguem, en períodes històrics ja molt més recents, tot l'art, tot les construccions que, per exemple, es feien a la baixa edat mitjana o alta, o durant tot el període de l'edat mitjana, doncs, si tu mires respecte al llegat que ens havien deixat a grecs i romans, dius, hi ha una baixada i són oscil·lacions que caien, per això hi ha moments de crisi, potser a la persona que sabia transmetre aquells coneixements es van perdre o va tenir uns deixebles dolents i
buits culturals a vegades. Sí. Això està molt bé, parlar d'aquests temes, perquè els humans a vegades, com que la memòria històrica, que ara és un terme molt de moda, bueno, memòria històrica, no? Què vol dir exactament això? Memòria històrica, estem parlant només de fa 100 anys. Però quan tu entres de ple, diguéssim, el que és la història i parles de la història, és a dir, la història humana, parles de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 anys enrere i 20.000 anys enrere, te n'adones això, que pel camí hi ha hagut això, no són anelles successives, que una, o sigui, la generació següent és millor que l'anterior i que tot suma, no, això que nosaltres poder a vegades ho veiem, doncs, amb els nostres avis o els nostres besavis, no? Que, bueno, vas veient aquests canvis culturals o aquests canvis de transmissions genètiques i culturals, de mimètiques, no? Que també es diu, de transmissió de coneixements, de transmissió culturals, etc. Això és a petita escala, són 100 anys nosaltres, però quan tu entres a això, de ple a la història, te n'adones això, per exemple. Aquest cas és un cas molt concret. Fa uns 20.000 anys, aquest període mesolític, aquest període de transició entre això, clima final del gel, inici de l'Holocè, doncs que hi ha una regressió tecnològica. És a dir, és com si tecnològicament tornessis a començar. És una indústria realment tosca, la matèria primera és dolenta, tallen ben bé, bueno, sembla subsistència pura i dura. És com, la pregunta que et fas és, quan trobes un jaciment d'aquests, dius, bueno, i on t'estan? Què n'ha quedat? Fa 10.000 anys enrere, hi havia els grans talladors solutrians, aquells que us hem dit al principi del programa, doncs, que feien les fulles, feien eines com similars a fulles de llorer, o fulles de salsa, o que construïen, per exemple, arpons. Arpons, que això ja s'ha de tenir una tecnologia avançada. És com si de cop i volta tota aquesta concentració de coneixements doncs s'hagués perdut. Això són aquelles coses que et fan pensar, perquè a vegades dius, això quedarà per sempre. Sempre més el mòbil ja està inventat i sempre més ja no es perdrà. Bueno, això vés a saber què passarà d'aquí 5.000 anys. Igual tot això es torna a perdre, per què no? Nosaltres, són coses que ens semblen impossibles, però clar, una vegada, o sigui, un magdalenià que tenia una por i que l'utilitzava o tenia una netzegaia, si li arriben a dir que 50 generacions després els humans que haguessin vingut en el mateix territori no sabien fer una netzegaia, hagués pensat, bueno, no m'ho crec, no pot ser. No, és que és veritat, perquè esclar, dius, no pot ser, un cop està inventat i funciona, doncs mira, tu analitzes el registre arqueològic i trobes coses com aquestes. El cas de Sota Palou és claríssim, és a dir, és una regressió tecnològica. És un exemple, però ara, si em permets un moment abans de m'hagi pensar, doncs que un altre exemple d'aquests de regressió tecnològica, dit així, doncs ara és un període just després, curiosament hi coincideix, just després de, i passa molt localment a França, però també possiblement per aquí, comarques de Girona, això és una novetat, això que diguem ara, que és aquest període després que us hem dit de l'última edat del gel. Just després, quan es produeix això del màxim glacial, aquest de fa 18.000 anys, doncs també hi ha una petita cultura humana que també té una petita regressió tecnològica. És un període que s'anomena Begudolià, bueno, que és un nom així raro, que és, bueno, més que raro, és que fa referència doncs, a un jaciment francès, no? Però que també es produeix aquesta regressió tecnològica. I que, curiosament, bueno, hem tingut ara l'oportunitat, ara fa uns 15 dies, 3 setmanes, a finals de mes de maig, vam tenir l'oportunitat d'anar al Camp dels Ninots, no? Que és un que s'estava fent una excavació fins a finals de maig, i vam parlar amb els seus directors, amb Bruno Gómez i en Gerard Campeny, que, bueno, que a més a més doncs, de trobar doncs, els tapirs i els antílops i bueno, els bòvids de fa 3,3 milions d'anys, que aquest és un jaciment paleontològic excepcional bueno, a nivell mundial ja actualment, amb les nou campanyes que hi porten, bueno, segurament els oients que ens escolteu ho sabeu perquè és, ha sortit el Sota Terra, el programa aquest de tele,
etc. I quan vam presentar ara el tapir va sortir per les notícies.
Notícies, i ja és que és un jaciment extraordinari en tots, fantàstic, fantàstic. És un paleontològic d'aquests de, bueno, a nivell mundial, eh? A més, ben investigat i ben divulgat, vull dir que collonut. Bueno, doncs, una de les coses de més a més que ara ha passat, que ara ho estan treballant i ja també va sortir el diari i tot plegat, doncs és que van trobar un jaciment hi ha un nivell doncs, de fa 17.000 anys de paleolític, és un canvi cronològic brutal, però bueno, però està allà, és a dir, això demostra la magnitud, no, d'aquest volcà i aquest jaciment arqueològic i paleontològic que si es continua excavant els 10-15 anys següents pot donar unes sorpreses realment agradables per la investigació i pel coneixement del històric del nostre territori. Doncs van trobar això. Ara ho vam veure, nosaltres hi vam anar-hi, nosaltres estàvem també excavant fins a finals de maig doncs, un jaciment a l'autopista a Girona, a Pla de Dalt, a Domeny, doncs bueno, vam aprofitar un jaciment extraordinari de bé bueno, de Neandertals a l'aire lliure, i vam aprofitar doncs, que nosaltres estàvem excavant aquí, a Domeny, al Pla de Dalt, aquí a Girona, al costat de l'autopista, buscant Neandertals, doncs, per fer allò que es fa a vegades, no? Com que ens coneixem tots, doncs, fas visites i un dia vas a veure tu, què fan uns, i l'altre dia vas a veure els altres, etc. No? Igual que molts de la Draga, que també aquesta època doncs, estaven excavant i mira, bueno, complementes informació i això una mica és el maco d'això del nostre gremi, no? Que mira... vas veient doncs, què va fent un, què va fent l'altre i bueno, vas sumant dades. Doncs, regressió tecnològica, passava això, fa 17.000 anys et trobes just després del màxim glacial que passa exactament el mateix. Entremig dels solutrians, això que fulles de llorer, fulles de salze, eines collonuda, i entremig dels, o sigui, entremig dels solutrians aquests i dels magdalenians, que són els dels arpons de la vora gran d'en Carreres, hi ha aquesta cultura vagodolonià de 17.000 anys que és una indústria, però també fatal, horrorosa. Dius que aquesta gent és ben bé pobra gent, no? I tallaven això, i no fan servir sílex, i només quarsos, que sembla que dius, bueno, és com si tornessin a estar, diguéssim, 40.000 anys enrere o 200.000 anys enrere, que dius, com és això, no? Bueno, està bé, no? Aquestes...
Exacte, és que és això...
Fan pensar aquestes coses.
Exacte. No, i tot va lligat a això, és això que l'evolució, que a vegades no hem d'entendre que és l'evolució això com una cosa lineal que sempre va endavant,
que tot
té pujades i baixades. De la mateixa manera, quan vam dedicar el programa a explicar l'evolució dels humans de la pròpia espècie, vam veure que bé, cada espècie tenia característiques diferents i no sempre es recuperaven a vegades els trets morfològics de la d'abans. Per què? Perquè una no derivava de l'altra i a vegades en les cultures pot passar això, és que una, pel que sigui, fenòmens, potser de malaltia s'ha extingit tota una, la nova gent que hi va allà no en sap, o han quedat només quatre individus que no tenien aquests coneixements prou ben assolits i van poder fer el que bonament van saber.
No, i se fa reflexionar això que dius sobre la memòria, no? I les transmissions culturals. Aquest és un tema que un dia hauríem de parlar, és un tema apassionant, que és el tema, això, la transmissió cultural, és el tema de la mímesis, no? De la mimètica. O sigui, allò, sabeu que a vegades n'hem parlat aquí al Pedra Pere, ara que deies això, de programes d'evolució humana, que és allò del genotip i el fenotip, no? Determinació biològica, genotip, determinació cultural, fenotip, els mímesis, no? O sigui, tu com a espècie humana, només de néixer doncs, ja estàs determinat pels teus gens, no? És la teva constitució biològica. Hi ha una sèrie de coses que compartim universalment tots els humans pel fet de pertany a una espècie. Això és el genotip. Però llavors, clar, des del moment que tu neixes, tu ja ets un ésser nou, diferent, individual, cadascú amb la seva particularitat, la seva personalitat. Això els biòlegs ho estudien, no? És a dir, ja és el fenotip, que llavors, que al cap i la fi és el que tu perceps de l'entorn, és la teva cultura, el teu llenguatge, la teva forma de fer, la teva forma de pensar i la teva forma de transmetre doncs, coneixements. Que això van començar a estudiar els americans a finals dels 70 i és un corrent que se'n deia la mimètica, no? La mímesis, no? És una cosa extraordinària, perquè ara amb aquest gran boom que hi ha hagut a nivell tecnològic els últims 30 anys de temes sobretot d'informàtica, d'internet i de copiar, no?, coneixements a través de la xarxa d'una forma bestial i de transmetre'ls, fins a quin punt, no?, els humans estem, això ens ha determinat, ha sigut un èxit evolutiu, no?, disposar d'aquest mecanisme. Això és extraordinari. En el cas de casa nostra, una de les persones que més conegudes que ha tractat aquest tema, o que, bueno, que més que res, que més ressò ha tingut, no?, és un italià, que és en Luigi Cavallis Forza. Aquí a casa nostra ha tingut molt de ressò, vull dir, sempre que fa llibres es venen, diguéssim, per la gent que li agrada el paleolític, la prehistòria, etc., i que parla d'això, de les evolucions culturals des del punt de vista, això, evolutiu, des de humà, no?, dels homínids, des dels sàpiens, des de fa els últims 100.000 anys. És a dir, com es correlacionen dades com el llenguatge, les ètnies, com es correlacionen sobre un mapa, no? Tu agafes un mapa i dius, ja, genèticament, llengua, tipus de cultura, o sigui, eines, doncs com es correlaciona tot això els últims 100.000 anys, aquests estudis, no? I bueno, va després dibuixar mapes i entendre cultures a partir d'això, d'aquestes transmissions culturals que coincideixen, doncs, just amb clans, amb ètnies, no? És un tema apassionant. Jo encara potser un dia de cares, bueno, com bé sabeu, oients, nostres oients, que s'acaba el pedra, bueno, es queda el programa de la setmana que ve, però bueno, estarem a l'estiu, no, el que farem serà segurament de reproduir, no?, tornar...
Sí, recuperarem els millors capítols que hem fet aquest any, i bé, durant l'estiu no vol dir que nosaltres no fem res,
continuarem treballant,
buscarem nous temes, mirarem de reformular en la mesura del possible el programa, no?, per incloure-hi talls de veus, mirar si pot venir algú per donar suport i que no sempre ens hagueu d'aguantar escoltant-nos a nosaltres. Però sí, aquest seria l'esperit, no?, d'intentar
millorar-ho. És que de temes de història humana antiga, quan a la que entres a pensar-hi i a investigar, n'hi ha molts. Esclar, de fet, no és estrany, perquè esclar, estem parlant dels últims, bàsicament del 99% de la història de casa nostra. I llavors, a vegades, clar, dius, no, és que només queden quatre restes. Bueno, esclar que queden quatre restes, queden quatre pedres, no? Val, quatre sílex tallats. I amb una mica de sort, una mandíbula, la de Banyoles, i amb una mica de sort, doncs, quatre restes de fauna. Bueno, però no és ben bé així, això, perquè això es pot interpretar, i pots veure les persones aquí, la psicologia, pots veure l'art, la llengua, però veure-li no perquè tu et muntes aquí una història de ficció, no, perquè es pot relacionar això amb tribus ètniques, actuals, no?, els aborígens actuals, això es relaciona i pots fer el que és maco de fer, és escriure, doncs, tenir un redat, tenir una idea que et pot fer, o esperem que faci, diguéssim, profit a nivell personal com a coneixements, no? Tu estàs arrelat a un territori, doncs què coi passava aquí aquest territori abans de tu? Hi ha prou dades, com per anar, això mateix que hem fet avui, de la transmissió cultural, això és fantàstic, això passava aquí als Prepirineu fa 8.000 anys, no? Aquestes regressions tecnològiques que s'estan produint avui en dia, doncs també a casa nostra, no tot és internet i que tot anem avançant.
Crec que hi ha comunitats que no avancen.
Passa a casa nostra, encara avui en dia, en ple segle XXI. Quines coses.
Doncs bé, fins aquí el programa d'avui, aquest dedicat als caçadors-recol·lectors que van cap a ser agricultors, ramaders, o dit d'una altra manera, de l'epipaleolític al neolític. Bé, us emplacem al darrer programa d'aquesta temporada del Pedra a Pedra, que tractarem els sistemes d'escriptura, no? L'origen i evolució històrica. Bàsicament serà el, diguem, on la prehistòria deixa de ser prehistòria i passa a ser
una traca final
història
d'aquesta temporada.
Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Esperem que haguem aportat una miqueta de llum en aquest període, a vegades una miqueta confús. I bé, acabeu de passar un molt bon dia i fins la setmana que ve.
La setmana que ve, doncs.